Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Sovint, les històries més excepcionals es construeixen unint detalls aparentment intranscendents. Una filla malalta, un passaport gairebé nou, una clau a la porta, un cotxe amb el motor engegat. La Sofia es va escapar de la casa on l'havien esclavitzat un 20 de desembre. Va estar de sort. La seva senyora va marxar correcuita perquè la filla estava malalta i no va tancar la serventa amb clau. Però la Sofia no volia fugir sense el seu passaport. Li havien confiscat només d'arribar. Per ella, aquell document li restituïa la identitat robada durant el captiveri. Amb les presses, es va descuidar de deixar una clau posada al pany per dins. La maniobra li hauria servit per guanyar temps si la família tornava aviat. I és que en cas que l'enxampessin escapant-se, s'arriscava a acabar empresonada o fins i tot morta. Ja era igual. Fos com fos, va saltar dins del cotxe en marxa de la persona que havia decidit rescatar-la. I va ser així com va recuperar la llibertat. Tenia 32 anys, era del Camerun, i la seva presó durant 4 anys havia estat una plàcida casa familiar al Líban. Mai més, va dir. Mai més. Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita.
Hi, Txell.
La Sofia en rep als afores de Beirut. Viu en un apartament a la planta baixa d'un bloc de pisos de nova construcció a l'entorn de la capital libanesa. És alta, imponent. A primera vista té una gran semblança amb Michelle Obama. Els seus moviments són suaus, lents, però no para quieta i sempre està enganxada al telèfon. Un mòbil que s'il·lumina constantment amb nous missatges de compatriotes en dificultats. Ja fa 8 anys que va fugir del seu captiveri i ara són les altres noies les que busquen consell en ella per superar situacions d'abusos.
Kafala system is a human trafficking system.
El kafala és un sistema de tràfic de persones i un sistema d'esclavitud modern. Et trien igual que triaries una fruita al supermercat. Si existeix l'infern a la Terra, jo ja l'he viscut.
Kafala, recordeu aquesta paraula perquè és clau en aquest relat. La Sofia la té molt present. És una llosa permanent que porta les espatlles i el motor de la seva lluita. Però no en sabia res de la kafala quan fa 12 anys va decidir abandonar el Camerun.
L'únic motiu pel qual sóc aquí són els meus fills. Com a mare sola, volia trobar una solució per criar-los. El meu somni no era venir al Líban. Vaig pensar que seria una manera de fer diners per aconseguir que els meus fills arribessin on volguessin arribar. Vaig decidir marxar del Camerun quan la meva cosina em va convèncer de viatjar. És part de la família. Sabia que jo havia estudiat. I basant-se en els meus estudis em va dir: treballaràs en finances. Treballaràs al banc. M'havia d'enganyar perquè ella hi guanyava alguna cosa. Si algú envia una noia al Líban, rep una comissió.
Del contracte en àrab que li van enviar, la Sofia, evidentment, no en va treure res en clar, però confiava en la seva cosina i estava determinada. O sigui, que es va enfilar a l'avió, malgrat totes les incerteses que rodejaven el viatge.
Després de tots aquests anys, encara me'n recordo del dia que vaig arribar al Líban, a les 2 de la matinada. A l'aeroport hi ha una sala. No és ni una sala, és una paret. Ens hi van empènyer. Érem més d'un centenar de noies. I en aquell moment que et prenen el passaport, em vaig sentir despullada. La meva senyora va venir l'endemà a les 9. Em va dur de l'aeroport a la casa. Jo portava el meu equipatge. I un cop allà vaig esperar el moment adequat per preguntar: bé, senyora, on és el meu apartament? Em va mirar sorpresa. Va dir: aquí és on treballaràs. Jo vaig dir que no. No m'havia plantejat ser treballadora domèstica. Esperava quedar-me 3 mesos al Líban. I al final hi he passat 12 anys.
Arribem a un Líban que aguanta la respiració. És un país fantasma i silenciós. El dia abans, milers d'aparells buscapersones havien explotat arreu del país en un atac d'Israel contra la base social de Hezbollah. El país està desconcertat i expectant. Segur que l'atac és el preludi d'una nova ofensiva israeliana a gran escala. I efectivament, al cap de poc, els bombardejos, que ja afectaven tot el sud del Líban, arriben als suburbis de la capital. Hi ha pànic. La Sophie sap que ella i les seves col·legues són l'esglaó més vulnerable de la societat. Les últimes entre les últimes. Són dones, treballadores domèstiques i migrants. Al Líban, un país d'uns 4 milions i mig d'habitants, hi ha gairebé 150.000 treballadores domèstiques estrangeres. No totes són víctimes d'abusos, ni molt menys, però la decisió sobre el tracte que reben depèn exclusivament de cada família. El problema és el mateix règim de contractació, que es basa en l'esponsorització. És l'anomenada kafala, us en recordeu? Aquest sistema dona plens poders al contractant sobre l'empleat. La dona es converteix pràcticament en una propietat privada i com que a més tot passa dins l'àmbit domèstic, no hi ha control de les autoritats. Les treballadores acaben convertint-se massa sovint en esclaves, del tot invisibilitzades. La Sophie continua el seu relat.
Només vaig treballar per una família durant 4 anys. Tenien fleques. Aquestes fleques tradicionals del Líban. Hauria estat més fàcil si només hagués hagut de netejar. Però feia tantes coses que ja n'he perdut el compte. Feia de tot, era la cangur, cuinava, netejava. A la nit havia de portar la comptabilitat del negoci. I tot plegat per $175 al mes. A les cases del Líban, a la cuina hi ha un racó que fa de rebost. És com una caixa que hi pots guardar l'equipatge o el que sigui que hi vulguis ficar. Només serveix per emmagatzemar. I vaig dormir durant 4 anys ben bons. M'havia de llevar a les 5 de la matinada i de vegades me n'anava al llit a les 2.
Falta de descans o de dies de festa, excés de feina, menjar escàs, salaris impagats, crits, cops, són algunes de les denúncies habituals de les treballadores, també els tocaments i les violacions.
A la casa hi havia el primogènit, el fill gran de la senyora, de 40 anys. Aquell home.
That man.
Vaig intentar parlar amb la senyora. Li vaig dir, el teu fill m'està assetjant. El teu fill m'ha violat. I em va dir, ni se t'acudeixi obrir la boca. Si ho tornes a dir, ja et pots preparar.
El càstig, l'amenaça, com a única resposta.
Jo l'únic que volia era que em deixés tornar al meu país. Però ella s'hi negava. Era rotunda. Moltes vegades em deia, soc la teva senyora, et vaig comprar. I se'm va acudir dir en veu baixa per mi mateixa, no penso tornar a treballar mai més com un animal. I com a càstig, em van tancar el lavabo durant 3 dies.
Esgotada, aïllada, maltractada, va prendre consciència que escapar-se ja era una qüestió de vida o mort. Sabia que tard o d'hora acabaria defallint. Durant anys, al Líban han mort 2 treballadores domèstiques cada setmana, moltes per suïcidi, una epidèmia social que el país havia normalitzat. Mentre hi hagués recanvis de serventes disponibles, la mort de les migrants no importava. El servei domèstic és un negoci global que mou milers de milions d'euros cada any. Al Líban, la mà d'obra prové principalment del sud-est asiàtic i de l'Àfrica. Hi ha amplades per totes les butxaques. L'origen, la religió, les llengües que parla i el nivell educatiu són alguns dels elements que n'acabaran determinant el salari. Habitualment oscil·la entre els 100 i els $400 mensuals. Per descomptat, la noia contractada hi té poc a dir. A la Sophie la va ajudar a escapar-se una dona, una amiga de la família per la qual treballava. La va recollir amb el cotxe i se la van portar a un lloc segur. La Sophie està convençuda que li va salvar la vida i la va ajudar a despertar-se.
El dia que vaig marxar, em van portar a un edifici que estava ple d'africanes. I vaig veure que cada noia tenia una història. Algunes em deien, dormir al balcó. Em vaig escapar després de 2 mesos, després de 5 mesos, després de... Per què has trigat tant a escapar-te? Em van dir. No en tenia ni idea. No sabia ni que em podia escapar. Vaig descobrir que allò al Líban era la norma. Ens veien com esclaves. Totes aquelles emocions van crear una bomba per mi. I amb aquesta bomba vaig decidir treballar per la meva comunitat. Dones en lluita.
Van venir anys de lluita. Acompanyades per organitzacions civils libaneses, les treballadores domèstiques estaven determinades a abolir el sistema kafala. Denunciaven públicament els abusos, es manifestaven, organitzaven actes i es van unir en un sindicat informal. Dones de les Filipines, Etiòpia, Sri Lanka, Bangladesh, Madagascar, Sierra Leone... Les manifestacions eren pura bellesa. Banderes, colors, càntics, balls i molta alegria. La Sofia hi va participar, es va formar encara més i va fundar una nova organització, Together Forever, per donar assistència a les seves companyes cameruneses.
Aprofitàvem qualsevol ocasió per sortir al carrer a manifestar-nos. Era una lluita de totes les nacionalitats. Vam lluitar molt, totes. Perseguien les líders. Ens podrien haver detingut en qualsevol moment. El sistema kafala és una mena de màfia. El govern, els alts càrrecs i les senyores, tots són culpables. Teníem l'esperança que podríem abolir el sistema kafala. Però el 2019 les coses van canviar.
El que va venir aquell 2019 van ser les tres morts del Líban. Primer, un corralito bancari que va matar econòmicament els ciutadans. Després va ser la Covid-19. I finalment, l'agost del 2020, al port de Beirut hi va haver una explosió que va devastar la ciutat. Va ser la deflagració no nuclear més forta de la història. Tot plegat, va ensorrar el país en la depressió social i econòmica, amb les treballadores domèstiques migrants un altre cop entre les més vulnerables. Centenars de famílies incapaces de pagar els sous d'aquestes empleades les van abandonar al carrer o davant les ambaixades. La Sofia es trobava davant d'un nou punt d'inflexió. Va tornar a dir prou. I la seva revolta començava pel mateix consulat camerunès que, liderat per un libanès, les havia ignorat. Fins llavors.
Van fer una protesta a les seves oficines durant dues setmanes. Vam tancar les portes. Vam prendre l'edifici com a hostatge. Perquè el nostre cònsol és libanès. Com a libanès, és l'única persona que pot fer alguna cosa per solucionar alguns problemes. Després d'aquella protesta, les coses van canviar. Vam fer que canviessin. Tota la comunitat va fer que canviessin. No vam establir una relació, sinó només una col·laboració.
El consulat és a la novena planta d'un bloc de pisos situat enmig d'una cruïlla d'autopistes. Un lloc a peu de carrer, sense gràcia ni senyalitzacions. No cal posar-hi gaire imaginació per fer-se una idea clara del poc interès que l'estat camerunès tenia per les seves ciutadanes al Líban. Ja no és així. Ara la Sofia visita l'edifici setmanalment per resoldre els problemes de les seves compatriotes. Ho explica mentre estem assegudes a la vorera d'aquest carrer desert, abans que ella hi entri.
Com a líder de la comunitat camerunesa, segueixo els casos. Noies que tenen problemes amb els seus contractes, noies que no han cobrat, noies que són a la presó. Al consulat em necessiten, perquè estic al cas de molts més casos que ells. Avui tinc un problema. Hi ha una noia que no trobo a cap presó del Líban. Vull que el cònsol investigui més el cas. Fa dos mesos que ha desaparegut. No sabem on és.
A vegades, la Sofia s'enfonsa en una melancolia profunda. Els ulls se li empetiteixen, se li entelen, i la ment viatja, se'n va lluny. Surt d'aquest trànsit de manera sobtada amb un somriure que li eixampla el rostre i li afila la mirada. Guspireja i riu. Riu de manera escandalosa, buidant els pulmons. Un riure catàrtic i trapella. El seu refugi psicològic són els seus fills, que els hi truca cada dia. En canvi, el seu refugi físic és l'habitació de l'Ernestine, amiga, consellera i mare adoptiva. Viu en un pis compartit, un privilegi que només es poden permetre una minoria de treballadores domèstiques. La majoria estan obligades a quedar-se a la casa de la família que les té contractades. Al Camerún, l'Ernestine feia de perruquera. I ara al Líban també s'encarrega dels pentinats de les col·legues més properes.
Amb pentinats senzills com aquest, no es triga gaire.
Soc jo la que pentina, no tu.
M'he rentat el cap aquest matí. No sabia que em faries mal.
Quan et rentis el cap, va bé separar els cabells. D'això a casa en diem joanga.
Has vist algú que li agradi patir?
Per estar guapa, s'ha de patir.
Si després no estic guapa...
Si je suis pas belle après...
Confia en mi. Si després no estàs guapa, no pagues.
Allà ja saps com va, amb les pintes calentes.
Parce que là-bas, tu connais les fer à chauffer, comme est souvent...
Sí, escalfada sobre carbó.
Amb carbó o amb el gas, per escalfar i allisar els cabells. Però al Camerún ja pentinaves així, en perruqueries?
Sí, sempre feia això, perquè no sempre hi ha electricitat.
Saps què és el que trobo més a faltar del Camerún? La llibertat. És l'únic moment que tinc que és meu. Quan em pentino, és el meu únic moment. No tinc mai temps. Inclús quan menjo, no tinc mai temps per mi. El meu únic moment és quan em pentino. Perquè almenys puc decidir per mi. Puc decidir sobre tu.
Je peux décider sur toi.
És maco, eh? Et felicito, eh?
C'est beau, hein?
Ja ho veuràs.
Je te felicite, no? Tu vois?
Fora d'aquests moments de calma, trucades, trucades i més trucades.
Escolta, és una noia que té contracte des de fa uns quants mesos. Gairebé un any, m'ha dit. Som cameruneses i ens pot costar molt adaptar-nos. Ella no menjava. Es va aprimar molt. Dormia al balcó. La família era molt gran. Treballava 24 hores els 7 dies de la setmana sense dies de descans. La noia ha reclamat el dia de descans moltes vegades i el seu patró s'hi ha negat. L'única sortida per ella era incomplir el contracte. Hola. Bon dia. Com estàs? Vinc a casa teva. Arribo d'aquí 2 minuts, més o menys. Vinc per donar-te la medicació. M'he descuidat el pa perquè vaig de bòlit, ja t'ho he dit. No ho sé. Potser si demà tinc una estona. I tampoc sé si la teva senyora vol sentir parlar de mi tan sovint. Sé que no li caic gaire bé. Ni ella, ni tampoc.
No para. Porta medicaments o aliments a les companyes que ho necessiten, les ajuda quan tenen una emergència, ja sigui de salut o legal, i si són víctimes d'abusos, les rescata, les acull i els busca un lloc segur. Té tota una xarxa d'organitzacions libaneses internacionals a qui pot recórrer en cada cas, però sobretot les aconsella, les escolta. Trenca el cicle de la solitud i l'aïllament. El seu número de telèfon corre de mà en mà entre els centenars de noies cameruneses que viuen al Líban. Aquests dies, la seva tasca és més important que mai. Enmig de la guerra amb Israel, milers de famílies del sud s'han desplaçat a Beirut fugint dels bombardejos. En alguns casos, han abandonat les treballadores domèstiques al carrer. O encara pitjor, les han tancat dins les cases perquè vigilin la propietat. De nit, asseguda a l'entrada del seu apartament, mira el vídeo que li va enviar ahir una noia des del sud. Les imatges mostren com el seu pis ha quedat afectat per un atac pròxim. Per la veu sembla espantada, desesperada. Des que va rebre el missatge, la Sophie ha intentat contactar-hi, però sense èxit.
Hi, sis, how are you doing?
Vaig intentar trucar-te ahir.
Well, I tried to call you yesterday. What's happened?
Què ha passat? Com va tot pel sud?
Please call me or...
Sisplau, truca'm o envia'm un missatge de veu quan et connectis.
Online.
Els últims temps, i per força, les necessitats de les treballadores domèstiques han anat canviant. I la manera d'efectivisme també. Abolir el sistema kafala continua sent l'objectiu, però ara la prioritat és donar-se suport mútuament i aconseguir recursos per sobreviure. També marxar del país si sorgeix la possibilitat. Al voltant d'una màquina de cosir, la Sophie i altres amigues cameruneses discuteixen apassionadament sobre si les anses d'unes bosses de tela que han confeccionat queden més bé amagades o a la vista. És diumenge a la tarda i, aprofitant el dia de festa que tenen les més afortunades, es troben a casa de la Rita, la seu informal de Together Forever.
Fem servir casa seva per fer classes de costura. És un espai segur per explicar-nos les nostres històries o compartir opinions, per no pensar només en la feina. A Together Forever tenim classes per aprendre a fer conserves, per aprendre a fer sabó i per fer espelmes i accessoris. Són per vendre i tenir ingressos, però sobretot per oferir-los opcions a les dones quan tornin a casa seva, per reintegrar-se a la societat. Passem molts anys al Líban i quan tornem no tenim res a fer. Així, en comptes de quedar-se a casa sense ingressos ni res, poden crear els seus propis negocis amb el que han après aquí.
Tornar al seu país és l'objectiu de moltes dones, cada vegada més. De tant en tant, també organitzen videoconferències amb noies cameruneses per advertir-les de les condicions reals de vida i de treball al Líban i evitar que les enganyin, com a la Sophie.
Ja he sabut allò de la noia.
La que va marxar? Ara per ara està una mica... Perquè el seu amo ha enviat la policia a casa de la noia que l'ha acollit. La van emmanillar i tot. Per sort, ja coneixes el tarannà camerunès. Ha dit que no hi volia tenir res a veure. Li van mirar el telèfon i què havia fet la noia? El seu amo li havia clonat el mòbil.
Com sempre.
Això vol dir que tots els missatges que rebia
passaven al seu amo.
Exacte.
Com sempre. Però exactament quin era el problema del senyor?
Que la noia havia marxat. No sé què els hi passa a aquesta gent. La noia no menjava gens. No tenia dies de descans. Dormia al balcó. Ha viscut el pitjor que hi ha als contractes. Però de què es queixa el senyor? D'haver-la fet venir al Líban. Són els seus diners que l'han portat. És per això que... Però el crim de la noia és haver incomplert el contracte. Però el senyor, per justificar la seva manera de fer,
ha dit que la noia ha robat.
Ja coneixes com va la cantarella aquí al Líban. Ha robat. Ha robat 2.000 dòlars.
I com sempre, les trucades no paren.
Saps que, segons el contracte, el dia de descans és una obligació, oi? És una obligació perquè està escrit. Està escrit. Si esperes que ell et doni el dia de descans, que et digui, avui no faràs res, malament. Perquè aquí al Líban no passa. No passa. El que ella considera un dia de descans és que no netegis la casa. Però els diumenges són dies en família al Líban. Et pots trobar 20 persones a casa. I per això tenen a tu la treballadora migrant. Ets allà i hauràs de rentar els plats i servir la taula mentre ells mengen. Molts ànims. Trobaré la manera de parlar-hi i arreglar-ho. He de resoldre el problema del teu dia lliure.
De bon matí, ben d'hora, a l'habitació de l'Ernestine hi ha moviment. Ella, la Sophie i una altra companya es preparen per anar a un casament. Una treballadora domèstica camerunesa contraurà matrimoni amb un membre de l'ambaixada francesa. Les tres amigues s'han vestit de gala. La Sophie porta un vestit paraula d'honor d'un color blau turquesa, els cabells recollits i un collaret metàl·lic que li fa conjunt amb les arracades.
És un dia especial per nosaltres, per les treballadores domèstiques. Avui celebrem el casament d'una companya de la comunitat cameronesa de Together Forever. Tot i les males notícies d'aquesta època, ho ha aconseguit. Ella se n'ha sortit. També tenim una mica de temps per nosaltres, per celebrar-ho en nom de tota la comunitat i de totes les immigrades. No és la comunitat cameronesa i prou. No és habitual que hi hagi un casament d'una treballadora migrada. Per això dic que és un dia especial, és molt especial.
A la petita capella on té lloc el casament hi ha dones de molts països, la majoria treballadores domèstiques com la Sophie. És una celebració de la vida i la diversitat. I és allà, enmig de tanta bellesa i tanta alegria, que s'evidencia el mur de prejudicis que s'ha alçat durant generacions i ha acabat deshumanitzant així aquestes dones, cosificant-les fins a convertir-les en esclaves, fins a deixar-les morir. La kafala és una peça clau en aquest engranatge i la Sophie no perd l'esperança d'acabar amb aquest règim.
És un gran somni. Espero que el sistema kafala quedi abolit, perquè així aconseguirem la llibertat. Sigui on sigui aquell dia, viatjaré fins al Líban per celebrar-ho. Només per celebrar l'abolició del sistema kafala. Encara sóc treballadora domèstica, però d'una altra manera, perquè ara sóc autònoma. Tinc els meus documents, però encara tinc un patrocinador. O sigui que continuo sota el sistema kafala. No puc fer que tornin aquells anys. És un somni despertar-me cada matí amb els meus fills, el meu net, estar amb la meva família. Per mi és important estar amb ells.
Així que vols tornar al Camerun?
Sí, vull tornar al Camerun. Vull estar amb els meus fills.
Inshallah.
Gràcies.
Hi ha una foto de la Sophie durant l'època que estava atrapada a casa de la seva senyora. El rostre cansat, la mirada perduda, abatuda, esprimatxada. Un cop, Sorneguera li va enviar la foto a un amic del Camerun. Qui és aquesta? Li va preguntar ella. Ni idea, per què me l'envies? Li responia ell sense reconèixer-la. Des de llavors, per fer broma, de tant en tant se la passen l'un a l'altre. Qui és aquesta? Repeteixen. Sens dubte, i per sort, aquella imatge queda lluny de la Sophie que tenim avui al davant.
Dones en lluita, un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallard.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.